Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem de l'Arxiu Diocesà, de l'Arxiu Capitular i de la Biblioteca del Seminari de Girona. Coneixerem quins documents es guarden, quins són els més antics i els més valuosos. Comencem escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Durant la Quaresma cal pregar. Una de les actituds quaresmals més fonamentals és la pregària, juntament amb el dejuni i el fet de donar i donar-se, oració, dejuni i almoina. Santa Teresa, la gran mestra de pregària, escrivia: per a mi la pregària és un impuls del cor, és una mirada dirigida al cel, és un crit de reconeixement i d'amor tant en la prova com en l'alegria. Crist pregava i va ensenyar a fer-ho als deixebles, insistir en la necessitat de la pregària, els ensenyar la pregària del Pare Nostre i recomanava la pregària insistent i confiada. Si es pogués resumir la predicació de Jesús amb dues expressions, aquestes serien prega i estima. La pregària, certament, és la respiració de la vida cristiana, i sense pregària la vida cristiana defalleix, s'amorteix i pot desaparèixer, o quedarà més com una certa tradició cultural. L'objectiu o finalitat de la Quaresma és la conversió a l'Evangeli, la conversió a Jesucrist, i per això és del tot necessària la pregària. Un cristià és algú que prega i estima. Tanmateix, la pregària també és un exercici d'amor. I per sentir-se estimat i estimar de veritat fins al perdó, cal la pregària. Qui estima de veritat prega, i qui prega de veritat estima. Tots sabem per experiència les dificultats que tenim per pregar. No només nosaltres, sinó també els sants, els grans místics, han viscut aquestes dificultats, però les han superat. Recordem-ne algunes. No sabem què hem de dir, ens distraiem molt sovint i pensem en el que ens cal fer, ens preocupa. No entenem la necessitat de la missa i a sobre sovint es fa avorrida. A més, sembla que Déu no escolti, perquè hem demanat moltes coses i no se'ns han concedit. No tenim temps i, si hem de dir la veritat, ens sembla que es perd el temps. Si ens demanen quelcom com a voluntaris, ho farem, però pregar, què soluciona? Podeu afegir-hi altres dificultats que viviu. Tanmateix, la pregària és una actitud fonamental de la vida cristiana, perquè manifesta la relació i la comunicació amb Déu per Jesucrist amb la força de l'Esperit. Tal com he assenyalat i m'atreveixo a pronosticar que qui no prega deixa aviat de creure i potser d'estimar com Jesús. Per què? Perquè en la pregària fem l'experiència personal i comunitària de Déu i del seu amor. Perquè en la pregària ens posem al costat de Jesús, l'escoltem i parlem i confiem. Perquè en la pregària s'estableix comunicació amb Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, tant si l'escoltem com si parlem per lloar-lo, donar-li gràcies i presentar-li les nostres necessitats i les de tothom. Ara bé, per pregar calen unes actituds bàsiques i fonamentals: confiança absoluta en Jesucrist, que pregava i ens manà de fer-ho. Experiència de silenci. Sense el silenci exterior que ha d'ajudar-nos, el silenci interior, difícilment podrem encetar una comunicació d'afecte en la qual escoltem i parlem des de la profunditat del nostre ésser. Consciència de pobresa. Som pobres homes, dèbils i necessitats de salvació, és a dir, d'amor veritable, de perdó, de vida, sense limitacions, de saciar el desig de felicitat, de realització, i no podem trobar la salvació en nosaltres mateixos. Hem de cercar algú o alguna comunitat que ens ensenyi a pregar i ens hi acompanyi. Sense qui ens ajudi a pregar, sense qui ens hi acompanyi i ens faci superar les dificultats, serà difícil perseverar en la pregària. Quaresma és pregària. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel Jaraba. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Gabriel, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres, quan vulguis.
Bé, mireu, jo de cara a la Quaresma, la setmana, de que plantejar-se una abstinència comunicacional sembla una bona idea. Abstenir-se de quelcom habitual permet depurar toxines, físiques o simbòliques, però sobretot sabem que educa el caràcter i que ensenya a fer-ne un bon ús, allò del qual ens abstenim. En aquest moment que existeix una veritable infoxicació amb F, és a dir, intoxicació d'informació superflua, convé aturar-se aprofitant aquest moment i pensar com podem fer que una abstinència comunicacional sigui profitosa. No diria jo, però, que calgui suprimir el nostre contacte amb la comunicació i el consum comunicacional. Em sembla més realista i fructífer plantejar-se en un ús no només moderat, sinó selectiu, dels materials i canals amb els quals ens informem. Ens entretenim i ens formem d'acord amb aquella tríada clàssica de l'ús de la informació. L'abstinència comunicacional seria, així al meu parer, actuar segons tres opcions. Una, reduir el consum superflu de comunicació, especialment aquella que és en clau d'entreteniment. Menys hores, menys dedicació a la pantalla, prioritzar la relació personal per sobre de la relació virtual. Dues, seleccionar fonts, mitjans i canals, triar en cura la fiabilitat i qualitat de tot això. I tres, assumir la nostra responsabilitat en l'ús i redifusió de la informació, no difondre notícies falses o no comprovades, assegurar-nos de la seva fiabilitat i també, i sobretot, relacionar-nos amb respecte amb els nostres interlocutors a les xarxes. Moderació, consciència i responsabilitat, doncs, a una consideració positiva i de correcte aprofitament de la comunicació, aprofitant aquesta època de moderació i meditació de la Quaresma cristiana.
Avui parlarem de l'Arxiu Diocesà, de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Girona i de la Biblioteca del Seminari. Ara fa pocs dies s'ha donat a conèixer la memòria 2017. Parlem amb el director d'ells, d'aquests arxius, mossèn Joan Nesplada. Benvingut, mossèn Joan. Gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Una de les novetats d'aquest passat 2017 és que les instal·lacions arxivístiques s'han dotat d'un nou dipòsit d'armaris compactes. En què consisteixen? Per què serviran?
Mireu, tenim ja, amb aquest nou dipòsit, tres dipòsits d'armaris compactes i un altre per als pergamins, que està format de planeres, per guardar els pergamins. Aquests armaris compactes signifiquen que tindrem 700 metres més de capacitat per conservar la documentació. Dintre un dipòsit, doncs, amb la temperatura, l'humitat adequades per a la conservació de la documentació.
També es compta a partir d'ara amb nous ordinadors per a aquells investigadors que venen a les instal·lacions, no?
Sí, a la sala de consulta hi tenim un conjunt d'ordinadors per al servei, especialment, sobretot, de les persones que venen i volen consultar els llibres parroquials, els llibres de baptismes, de matrimonis, les dispenses matrimonials, també els òbits, i sobretot per fer arbres genealògics. També amb els ordinadors es pot consultar la documentació antiga digitalitzada i no és necessari llavors anar a buscar i utilitzar els originals, sobretot documentació que a vegades, l'estat de conservació és feble.
Bé, parlem una mica dels arxius que es poden consultar. Un d'ells és l'arxiu capitular, el de la Catedral de Girona.
Sí.
Què hi ha?
L'arxiu capitular, doncs, ja fa un temps, doncs, es va integrar en aquesta gestió conjunta amb l'arxiu diocesà, i en l'arxiu capitular, doncs, hi ha tota la documentació que ha generat la catedral, doncs, des del segle IX fins ara, eh? Per tant, té una part de pergamins, alguns d'ells estan ja inventariats, d'altres encara estan pendents d'anar-los inventariant, perquè són un conjunt d'uns 14.000 pergamins. Després hi ha les seccions diverses, sobretot algunes que contenen molta informació sobre béns que tenia la catedral, per al seu funcionament. Pensem que hi havia, doncs, els canonges, els beneficiats, el personal, i, per tant, era una gran quantitat de personal que calia atendre, no només fer funcionar l'edifici de la catedral, sinó també els serveis, el culte, i atendre les persones. Per tant, hi havia un conjunt de béns que havien de generar, doncs, uns guanys per afrontar aquestes despeses. Era el sistema, doncs, que hi havia al llarg de la història d'unes institucions, unes seccions, que generaven, doncs, uns béns per atendre les necessitats de la catedral.
I aquests pergamins, què hi ha? Què contenen els pergamins de la catedral?
Bueno, els pergamins de la catedral, com també els llibres en paper, perquè, esclar, els pergamins, esclar, hi ha fins al voltant del 1300, és únicament en pergamí la documentació. A partir del final, doncs, del segle XIII ja comença la documentació en paper. I què contenen? Doncs donacions, comptes, qüestions dels beneficiats, les actes capitulars, després hi haurà, etc. És una documentació diversa. Molta d'ella és d'ordre econòmic, per tant, és una gran font, diríem, de coneixement de l'economia del món antic.
Un altre arxiu és el diocesà. Què hi ha a l'arxiu diocesà?
L'arxiu diocesà hi ha tota aquella documentació, doncs, del bisbe i de les oficines o dels serveis al voltant del bisbe, la cúria diocesana. I, per tant, també és una documentació que igualment comença al segle IX i, doncs, continua fins ara, fins a l'actualitat. I, per tant, hi ha una documentació també d'ordre econòmic, una documentació sobre els beneficis, una documentació sobre processos, moltes d'elles sobre o voltant dels beneficis, que era la gran institució per al clericat, els beneficis. I bé, després hi ha les ordenacions.
I arxius parroquials també, no?
I després els arxius parroquials. Els arxius parroquials formen un cos a part dintre l'arxiu diocesà, perquè els arxius parroquials s'han anat concentrant en els darrers anys, perquè així des de Roma, des de la Santa Seu, com des de la Conferència Episcopal, doncs s'ha anat convidant a que es fes aquesta concentració, i, per tant, tota la documentació de més de 100 anys dels arxius parroquials ha estat portada en l'arxiu diocesà, s'està inventariant, pràcticament ja està quasi tota inventariada, i també gran part digitalitzada. Sobretot ja ha digitalitzat tota la part de llibres sacramentals, baptismes, matrimonis, òbits. També hi ha una altra documentació que no és parroquial, que són les dispenses, que ajuden també amb aquests llibres parroquials a fer aquestes recerques genealògiques que interessen molt a molta gent.
Sí, ara més o menys vostè ens ho ha dit, no? A qui consulta els arxius?
Bé,
molta gent que fa l'arbre genealògic?
Els arxius parroquials, evidentment, són aquestes persones que no són especialitzades en història, sinó que venen per fer un arbre genealògic. I sí, existeix la documentació d'aquelles parròquies que busquen els seus avantpassats, perquè esclar, hi ha una part de documentació que es va perdre en la Guerra Civil, l'any 36. I, per tant, amb la que hi ha de documentació, doncs busquen familiars, avantpassats, i formen l'arbre genealògic.
I
aquesta documentació comença al segle XVI, per tant, més enllà del segle XVI ja no, més avall del segle XVI ja no, no és possible.
I després hi ha els investigadors.
I després hi ha els investigadors, historiadors, que ja consulten l'altre tipus de documentació, també aquesta a vegades, però també l'altra documentació, les visites pastorals, per exemple, és una gran sèrie, doncs, que té molt d'interès per veure doncs, quins informes hi ha de les visites pastorals, i pensem que els llibres de visites pastorals que tenim són els primers que existeixen en el món. Les primeres notes sobre visites pastorals que existeixen en el món estan en el nostre arxiu diocesà.
Quins són els documents més antics que conserven els arxius de la catedral o el diocesà?
Bé, el document, no només... A vegades hi ha còpies de documents antics, i sabem de documents antics a través de còpies, però el document original més antic que tenim és de l'arxiu de la catedral de l'any 844. És un document, un precepte del rei franc Carles el Calb, que doncs, confirma una immunitat del monestir de les Escaules, un monestir que ja ni se'n té gairebé ni el record de les seves restes. I en l'arxiu diocesà, el document més antic és de l'any 889, que és de Sant Pere de Besalú. Són els documents més antics. Ara bé, després hi han també els manuscrits, que tenim alguns manuscrits ja del segle X.
S'estan digitalitzant tots els documents, de mica en mica?
Sí, sobretot aquests antics, tots es digitalitzen, tota la documentació antiga, també els manuscrits els estem digitalitzant, per tant, tot allò que convé preservar es digitalitza i tot allò que facilita la consulta, com els llibres parroquials, també.
També tenim la biblioteca diocesana. Se sap més o menys els llibres que hi ha a la biblioteca?
Sí, tenim uns 70.000 llibres, més molts, tenim uns 30.000 més que estan, diríem, esperant de ser catalogats i d'entrar a la biblioteca. Per tant, entre els que ja hi ha catalogats i els que estan, diríem, pendents, estan esperant de poder-se catalogar i posar en la secció que li correspon, doncs arribaríem al voltant dels 100.000 llibres.
Quin és el més antic?
El més antic, evidentment, és un incunable, el llibre imprès. Parlem, esclar, si parlem... Llavors, també hi ha manuscrits a la biblioteca, però ara parlem del llibre imprès, que és el gran conjunt de la biblioteca. Evidentment, és un incunable, que són del segle XV, i el més antic és del 1475. És un llibre d'un pensador humanista, Martinus Galeotti, que va fer un llibre de reflexió, podem dir filosòfica, per entendre'ns.
Cada any se'n compren de llibres, no?
Sí, cada any destinem una mica de pressupost, podem dir, un pressupost a anar mantenint la biblioteca amb aquells llibres que ens poden oferir més servei, tant en els alumnes de l'Institut de Ciències Religioses, per tant, llibres de Bíblia, de teologia, o d'altra filosofia, o d'altres qüestions que es tracten en les classes de l'Institut, o també aquells llibres que interessen com a suport a l'arxiu, sobretot llibres d'història, llibres, diríem, de suport a la història.
També hi ha donacions?
També, llavors, hi ha persones, siguin mossens o siguin persones seglars, doncs, que ens porten, ens donen llibres.
També es poden consultar revistes de teologia, oi?
Sí, també tenim una trentena de revistes, estem subscrits a una trentena de revistes de diverses matèries, sigui de teologia, sigui de litúrgia, sigui també de història, sobretot per l'arxiu, d'història local.
Qui visita la biblioteca?
La biblioteca visiten alumnes de l'Institut de Ciències Religioses o també altres persones, alumnes de la universitat. Pensem que hi ha també un fons antic de més de 20.000 llibres anteriors al 1900 i, per tant, que tots aquests estan també catalogats a dintre el catàleg de universitats de Catalunya, a través de la Universitat de Girona, que hi tenim un conveni precisament per anar mantenint aquest catàleg de la biblioteca i anar-lo ampliant, i, per tant, també haver-hi aquest accés en el catàleg fàcil per conèixer aquests llibres antics, doncs també hi ha alumnes investigadors que volen mirar a vegades llibres antics, volen consultar llibres antics. O sigui, hi ha la doble consulta, llibre recent o també llibre antic.
Només hi ha llibres de teologia o hi ha també altres tipus de llibre?
No, és clar, a la biblioteca hi ha tot tipus de llibres que podem dir estaven dintre el marc de l'ensenyament abans del seminari i ara, doncs, de les ciències eclesiàstiques, per tant, teologia, Bíblia, història de l'Església, però també història civil, literatura, bé, hi ha diversos. També n'hi ha de donacions antigues, com pensem als llibres de medicina del segle XIX, del doctor Porcalla, per tant, també és un tipus de llibre, però ja més, diríem, com a fons històric.
A internet, què es pot consultar exactament a la pàgina web de l'Arxiu Diocesà?
Sí, ara actualment tenim una pàgina que estem ara en procés per renovar-la aquest any, hem de renovar-la, i en allà hi tenim molta informació de l'arxiu per fer cerques de noms, de llocs, de dates, per tant, cercar, diríem, documentació que la gent des de casa pot buscar, doncs, a vegades allò que li interessa i vol ja venir amb la referència d'allò que ha trobat. I després hi tenim també el catàleg de la biblioteca, que cal completar-lo, que hi ha ara a la pàgina web. Per tant, ara estem en aquest moment que caldrà renovar aquesta pàgina web.
Doncs bé, mossèn Naspleda, quins dies podem visitar els arxius i la biblioteca?
Bé, doncs tenim obert de dilluns a dijous, de 4 a 8 de la tarda.
De 4 a 8 de la tarda, sí, de dilluns a dijous.
De dilluns a dijous. I el dijous també, avisant, doncs atenem també el dematí de 10 a 2.
És a l'edifici del seminari?
Exactament, l'edifici del seminari, pujada de Sant Martí, número 12.
De Girona.
De Girona.
Doncs molt bé, mossèn Joan Naspleda, director de l'Arxiu Diocesà, també de l'Arxiu Capitular i de la Biblioteca del Seminari. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
A disposar. Adéu-siau.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 25, visita del pare Salar Budah, que és vicari general de la diòcesi de Nínive, a l'Iraq, a la parròquia de Sant Jaume de Sal. Presidirà la missa a les 10 i després explicarà el seu testimoniatge en un esmorzar amb els feligresos. Us recordem que cada diumenge de Quaresma se celebra el Via Crucis a les Creus, al barri de Torre Gironella de Girona. A 4:45 de la tarda comencen des de la primera capelleta i a les 4 de la tarda surt un trenet gratuït des del Pont de Pedra. Organitza la Junta de Confraries de Setmana Santa. Aquest dimarts, dia 27, pregària per les vocacions sacerdotals a 4:45 de la tarda a l'església parroquial de Sant Feliu de Girona. Dimecres que ve, dia 28, conferència de l'efecte Mateu a l'efecte Fring, serà a càrrec del filòsof i pedagog Gregorio Luri, a les 6 de la tarda al Col·legi dels Maristes de Girona. Dijous que ve, dia 1, l'Institut d'Estudis Catalans homenatja a Xavier Carbó i Maimí en reconeixement a la seva contribució en el Diccionari General de la Llengua Catalana. Serà 6:45 de la tarda a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, al carrer del Carme, número 47. Sobre aquest reconeixement, escoltem la valoració que ens fa la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, Maria Àngela Vilallonga, que és catedràtica de llatí de la Universitat de Girona.
Xavier Carbó i Maimí va néixer a Cassà de la Selva el dia 22 de setembre de l'any 1893, just un dia abans que el poeta Carles Riba. Carbó va morir el dia 22 de novembre de 1918, amb 25 anys acabats de fer d'una grip, la grip forta de l'any 1918. Van ser 25 anys de vida profitosos. Carbó va ser un poeta reconegut que va guanyar Jocs Florals. A més, va ser traductor dels clàssics. Va traduir en vers l'art poètica d'Horaci i la tragèdia Medea de Sèneca. A més, va fer treballs filològics. Va col·laborar en l'obra del Diccionari General de la Llengua Catalana que duia a terme Pompeu Fabra a l'Institut d'Estudis Catalans. La filologia i la literatura són les meves aficions predilectes, li va escriure Xavier Carbó al mestre Fabra el 1 de març de l'any 1917. La seva dèria per l'escriptura, la dèria per l'escriptura de Xavier Carbó, el va portar també a escriure cartes. Se'n conserven 18 d'adreçades al poeta Carles Riba.
Més actes el dijous també, dia 1, conferència titulada El llibre de l'Èxode, a càrrec del pare Anton Maria Vilarrubia. Serà a les 8 del vespre a l'espai 31 de la parròquia del Mercadal de Girona, que està al carrer Anselm Clavé. També dijous, vigília de l'adoració nocturna a les 10 de la nit al Temple del Sagrat Cor de Girona. Divendres que ve, presentació del llibre Esglésies Parroquials dels segles XVII i XVIII al sud del Bisbat de Girona, a càrrec de Joan Pinya, 7:45 del vespre, a la sala d'exposicions de Riudellots de la Selva. Dissabte que ve, dia 3, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona. I també dissabte que ve, concert solidari titulat Dona Temps, a 7:45 del vespre, després de la missa, el cor de dones, Clau de Faula, oferirà un concert a l'església de Sant Josep de Girona. Els donatius aniran destinats a Càritas Interparroquial de Girona. Els evangelis d'Església Viva ens els porta la germana Clara de la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Benvinguda, germana Clara.
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a conèixer quin és el significat de l'evangeli per aquest diumenge, dia 25 de febrer.
Pau i bé. Jesús puja a la muntanya amb els deixebles més propers. Els invita a pregar. L'activitat de Jesús i els seus companys havia estat trepidant. Guaricions, discussions, miracles. Obres que són resposta de fe a la missió. De vegades ens dona una mica de vergonya parlar als altres de Déu. Els hi parlem dels pobres, del compromís, d'allò que fem, i és genial. Però de l'experiència de Déu, que eixampla l'ànima i ens fa afrontar el futur amb esperança il·limitada, no solem parlar amb tanta passió. Com a deixebles de Jesús, avui l'Evangeli ens invita a donar aquest testimoni personal de Déu. Hem de fer present el regne amb obres, com feu ell, però prioritzant l'íntima relació amb Déu, la pregària. Sense ella, les obres són un activisme social més.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.